L'avió ens porta avui fins a Xile, directes des de Barcelona. Viatgem fins a Pudahuel, la capital xilena. Aquest és, de fet, el viatge que va fer fa uns mesos la periodista especialitzada en viatges de l'avantguardia.com, la Magda Vigas, a qui avui ens fa molta il·lusió rebre el viatge bé de RAC1. Magda, bona tarda.
Hola, bona tarda, Esther.
Que bé que per fi hagis pogut pujar als estudis de la ràdio per viatjar amb nosaltres.
Home, i tant. Ha costat, però finalment he pujat.
Que només has agafat el nou ascensor, vull dir, només
sí,
és això,
sí, és
eh?
Senzill, però a vegades es complica.
Uh-huh. I a més, avui vens a explicar-nos un viatge que vas fer a la primavera del 2023.
Uh-huh. Sí, sí, va ser un viatge realment molt sorprenent que vam fer a Xile, una setmaneta, que va ser bàsicament un viatge partit en dos, per dir-ho d'alguna manera, no? Vam visitar una zona que és molt poc turística, molt poc coneguda i molt especial, que és l'Araucania, que és el centre sud del país, i després vam visitar també Santiago, la capital.
Uh-huh. Doncs aquesta tarda jo crec que la idea és una miqueta reproduir aquest viatge, aquests dos capítols d'aquesta escapada, doncs per si algun dels nostres oients, amants de Llatinoamèrica, doncs el volen fer. Vosaltres veu anar a la primavera, és una bona època per fer aquest viatge?
A veure, quan vam anar nosaltres era la primavera, però era finals de primavera. Per ells, com que estan a l'hemisferi sud, era pràcticament l'hivern. I justament tenia una certa gràcia fer-ho en aquesta època, perquè la gent està acostumada a anar a un país així justament a l'estiu, primavera i estiu. Uh-huh. En aquest cas, era veure el país d'una altra època. Això ens va permetre doncs, veure uns paisatges molt diferents. Tota la zona de l'Araucania, que clar, està plena de volcans, doncs clar, cimeres nevades, molt maco, no? És una altra visió, diguem, del que estem acostumats a veure.
Quants dies veureu estar a l'Araucania?
Vam estar 8 dies. No, a l'Araucania 4. 4 dies.
Suficients?
Jo penso que per tenir una idea està bé. Llavors, si vols fer coses i aprofundir una mica més, com sempre en qualsevol viatge, mai n'hi ha prou.
Uh-huh. He llegit un article teu al magazín de La Vanguardia sobre l'Araucania, que és aquesta terra que és un dels grans destins ara mateix a nivell sostenible, que cada dia en parlem, no?, els mitjans de la sostenibilitat, de la importància de cuidar el planeta, no? Per què no se li posa aquesta etiqueta, aquesta destinació?
Pensa que és una zona que està molt poc desenvolupada des del punt de vista industrial. És una zona amb una natura desbordant, completament desbordant, una zona en la qual els volcans són els principals protagonistes del que seria el paisatge de la zona, no?
Què vindria a ser? Com la Garrotxa? Com Olot?
No, pensa que els Andes són una altra cosa. Hi ha cimeres molt més altes, hi ha volcans que encara estan en erupció, que encara estan vius, diguem, perquè en el cas, per exemple, del Villarrica, que encara està actiu, doncs no fa masses anys, potser fa una dècada o una cosa així, que encara, una dècada o, sí, aproximadament, que encara va erupcionar. És un dels més actius de l'Amèrica Llatina. O sigui que, i encara veus com la boirina aquesta que fa, no?, que fa la cimera dels volcans, els gasos que desprèn, no? I clar, tot això és molt espectacular. L'oportunitat que tenia sobretot això de l'Araucania era perquè Xile és un país molt gran, un país molt llarg, que aniria des de Perú fins a baix al sud, just al sud, d'Amèrica del Sud. Són com 4.000 i pico de quilòmetres, amb la qual cosa imagina't els canvis que hi ha a nivell climàtic, clar, a nivell de paisatges, a nivell de natura, a nivell de tot, que va des del desert fins a les zones més fredes del planeta.
Completament diferent d'una banda a l'altra.
Efectivament, efectivament. Llavors, doncs, normalment, clar, la capital, es ven Rapa Nui, per exemple, no? Es venen moltes zones que ja ens sonen moltíssim. Però, en canvi, o per exemple, doncs, la Patagònia. El que passa és que això, jo la veritat és que quan m'ho van proposar, vaig pensar, ostres, això és com diferent, no? Això què és? I aquí estava una mica la gràcia.
Clar. La novetat.
La novetat. Llavors, això, el que és interessant del projecte que es porta a terme aquí a l'Araucania és que estan intentant donar a conèixer una forma de vida i una cultura ancestral al país.
Tenen, de fet, Magda, una novetat, una iniciativa, que són les rutes ancestrals araucaries, no?
Ah, efectivament, efectivament. A veure, l'Araucania és una terra en la qual habiten els maputxes. I els maputxes són una civilització, són... ells ja hi eren quan va arribar Cristòfol Colom i companyia, no? Uh-huh. Amèrica. Llavors ells van ser reconeguts la seva cultura va ser reconeguda en el segle XVI, XVII, però quan va arribar la independència de Xile, doncs van ser absolutament despreciats.
I arraconats.
Arraconats. Ha costat molt fins arribar avui dia. Llavors, la iniciativa aquesta que m'estàs dient tu, que justament al darrere hi ha un català, es va començar fa potser una dècada o així. A darrere hi ha un que es diu el Romà Martí, que és un català, que el que han intentat és que la gent conegui aquesta cultura, perquè ells estan molt estigmatitzats. I una part molt important del país, justament, és maputxe. Però molta gent intenta amagar que és maputxe.
I en què consisteix, Magda, exactament? És una convivència amb aquesta comunitat?
És una comunitat que viu de la natura, que respecta molt la natura, que encara conserva doncs, molts ritus de ancestrals, i el que s'intenta és que la gent descobreixi com viuen, com vivien i com continua vivint part d'aquesta comunitat. Llavors el que vam fer va ser... algunes famílies, en aquest moment em sembla que són unes 30 famílies, es van adherir a aquesta iniciativa i el que fan és donar a conèixer com viuen i com és la seva cultura. Tu descobreixes doncs, que ells tenen una forma de transmetre la cultura, per exemple, a través dels jocs, descobreixes que ells doncs, encara utilitzen alguns ritus per fer segons què, no? amb els seus déus, tot i que ara ja siguin catòlics, però encara conserven alguns costums d'aquest tipus. Són molt tradicionals en quant a l'agricultura, sempre amb un respecte total i absolut a la natura. Llavors el que vam fer nosaltres va ser conèixer iniciatives d'aquestes, conèixer com vivia i com vivia i com se sostenia diferents parts de la comunitat, per entendre'ns, i vam conviure a la mateixa casa d'una família, no? Que va ser una experiència realment que ens va xocar una mica.
Increïble,
nosaltres,
no? Increïble,
clar, perquè nosaltres vivíem amb unes comoditats que ells no tenen. Uh-huh. Vam dormir en una casa que no tenia les comoditats que tenim nosaltres, per exemple, i això és possible fer-ho ara. I crec que és una bona immersió a una cultura que és absolutament desconeguda.
Sí. De fet, aquest turisme maputxe a la regió ha estat premiat, no?
Sí.
El 2021 com una de les millors experiències de turisme socialment responsable a nivell mundial.
Exacte.
En el marc d'una fira de viatges que es fa.
Sí, és una de les fires més importants,
no? A Berlín, la ITB.
Exacte. Van entendre que, de manera que ara cada vegada es dona més importància el que seria aquest tipus de turisme sostenible, aquesta cura per donar a conèixer la comunitat local sense que hi hagi un malbaratament ni dels recursos, ni tampoc el fet de que s'agafi una idea que realment no es correspon amb la realitat, perquè el que es vol és fugir de la folclorització. Llavors, la idea aquesta de fer una immersió en aquest tipus de cultura desconeguda, això va ser molt valorat per la fira de Berlín.
Mm-hmm. Magda, vas descobrir aquesta comunitat, però també vas veure moltes coses, vas trepitjar terreny, no? Del que vas veure, què és el que més et va cridar l'atenció? Perquè crec que fins i tot vau fer un recorregut amb un guia oficial, no?
Mm-hmm. Aquí hi ha moltes possibilitats, eh? A l'Araucania hi hauria la part, diguéssim, més de turisme sostenible, i també hi ha una altra part que no deixa de ser sostenible, però ja té més a veure el que podríem trobar aquí, que són tot el que serien doncs, senderisme, esports d'aventura, etcètera. No? En quant al que tu em comentaves ara, doncs sí, vam conèixer com vivien, per exemple, o com cultivaven la terra, com, per exemple, feien determinats productes artesanals, vam recórrer alguna propietat, també, i tot això, doncs, des d'una òptica una mica diferent, no? Perquè et van explicant i flipes una mica, realment.
Un dels pols turístics de l'Araucania és el Melipeuco. I Barauna?
Aquí, en tot cas, és la segona part per entendre'ns del viatge. En aquesta part ja era una part una mica més lúdica, que és la part en la que nosaltres vam fer doncs, activitats com senderisme, vam pujar a veure volcans, perquè en aquesta zona és el Melipeuco és la porta d'entrada del Parc Nacional del Conguillo. I aquí hi ha una sèrie de volcans bestials, no? Es fa una ascensió, pots fer una ascensió amb jeep, està molt controlat a l'accés. Hi ha un número determinat de turistes que poden entrar cada dia i llavors fas una ruta que et permet veure alguns dels volcans més bestials de la zona, com per exemple el Sierra Nevada, el Llaima, bueno, n'hi ha més, no? També això que deia que es podia fer rafting, que nosaltres en aquest cas el vam fer amb un riu, el Truful Truful, que és un riu sagrat. O sigui que abans de fer un descens se'ls demanen als déus, o se'ls diuen als déus que es vol fer això, i bueno, és una forma de fer una activitat una mica especial, també.
I què tal l'experiència?
Molt xula. Sí, molt xula.
N'havies fet o no, tu, abans?
Sí, havia fet al Pallars, i la veritat, però clar, la vam fer l'hivern, no? Vam
canviar,
fer
un
descens amb... Sí, nosaltres dèiem, mare de Déu, que ens moríem de fred, i en realitat vas ben preparat i fred no en passes.
Doncs com dèiem, aquesta és la primera part d'aquest viatge a Xile que va fer la nostra companya de lavanguardia.com, la Magda Vigas, a l'Araucania, en aquesta regió situada just a la frontera argentina, uns 700 quilòmetres de Santiago, perquè Santiago és l'altra part, no?
Exacte. Santiago és una ciutat molt gran. Pensa que tota la zona, el Gran Santiago, que li diuen, doncs acull aproximadament, no sé, hi viuen potser uns 6 milions i mig de persones.
Déu-n'hi-do.
Sí, que és una ciutat que és gran. Habitualment, quan visita Santiago, doncs hi ha una sèrie d'atractius turístics, que és on va tothom, no? I nosaltres vam fugir una mica d'això.
Sí, vosaltres veu dividir el vostre viatge, d'alguna manera, en barris, no?
Exacte. Sí. Doncs el que vam fer va ser visitar alguns barris, sí que vam veure alguna de les coses que s'ha d'anar a veure, com per exemple la Gran Torre de Santiago, que des d'allà a vegades va bé per veure-ho al començament, perquè si puges amb una gran torre com aquesta, que és el segon edifici més alt de Llatinoamèrica, doncs et permet veure una mica com és la ciutat des de dalt i pots anar, et poden anar indicant una mica tot el que pots anar veient després, si tens sort i no hi ha boira. Aquesta és una altra, perquè és una torre que fa 300 metres d'alçada i des del pis 62 hi ha un mirador bestial. Ja et dic, si fa bon temps, podràs veure una mica, et poden anar indicant aquí hi ha tal cosa, aquí hi ha l'altra, i llavors, quan vas a visitar la ciutat, vas una mica ja, no, sobre... El que et sorprèn una mica de Santiago és que, com que hi ha hagut molts moviments sísmics, no té grans edificis històrics. No pots pretendre trobar com... amb altres països, doncs, barris colonials. Et pots trobar alguna construcció per aquí per allà, no? Però diguem que ells tenen un edifici que és el més antic del país, que és un convent, bueno, i una església, però que ja és del segle, crec que és del segle XVI.
Déu-n'hi-do.
O sigui que, però seria gairebé una excepció, perquè la resta ja són edificis molt més moderns.
Doncs va, anem a repassar algun d'aquests barris que són tendència ara mateix a la capital xilena, barris de moda, per si algun dels nostres oients s'anima a fer aquest viatge. El primer que vareu visitar i que tu destaques també a les teves informacions és Llongai, no? Que dius que és sinònim d'avantguarda.
És que el barri de Llongai és un barri molt especial. És un barri que a diferència d'altres barris que es posen de moda a moltes ciutats, no és un barri de pijos, per entendre'ns, no? Sinó que allà hi viu gent de totes les classes socials.
Hi ha barreja.
Hi ha una barreja. O sigui, hi ha vida en aquell barri. No és un barri que estigui ple de bars i de restaurants de moda, que també n'hi ha. És un barri que ara és una barreja. És una barreja molt interessant.
Home, hi ha tanta barreja que t'ho expliques, fins i tot que el president de la República, que va assumir el poder a principis del 2022, en Gabriel Boric, hi viu allà.
Exacte. Ell és una persona, és un president molt jove, té 37 o 38 anys, i a l'hora de buscar doncs, residència, no sé si vivia abans, això sí que ho desconec, doncs va agafar una casa que tu la veuries i diries... És una casa que, bueno, està
normal
bé.
Normal i corrent, no?
És una casa verda, perquè és el típic que hi ha molta edificació de colorets i que, home, sí, tens limitacions de pas, però no és el lloc on tu pensaries que viuria un president d'una república. És un barri, jo diria que és un barri molt xulo, no? Perquè hi ha moltes, això que comentava, molts edificis de façanes de colors... I són edificis dels que ells n'hi diuen antigus conventillos, no? Que serien llocs on vivien persones amb pocs recursos. I són com edificis compartits. Quan es va crear, al segle XIX, hi havia molts europeus que van venir a viure en aquest... Però ha passat també com sol passar. Doncs ha anat passant per diferents etapes, no? I ara, els últims anys, ha anat agafant molta volada. Hi ha molts museus, hi ha molts locals, hi ha baretos, hi ha restaurants...
N'hi ha un en concret que és la perruqueria francesa.
És que és molt divertit.
Per què? Per què, Magda?
És un restaurant que és restaurant-barberia i barberia-restaurant. Té 150 anys d'història i la va... I aquí hi ha una família d'origen francès que hi ha tingut... Bueno, justament té el nom aquest, no? Que la va impulsar. I el que han fet és que han convertit l'espai, és com... Ja tenen un parell o tres d'espais en la mateixa zona, amb museu de la perruqueria. Veus bigudis de fa un segle, veus aparells increïbles. És que és com retrocedint el temps. Quan
molt retro,
allà,
no? Clar,
molt,
retro.
Sí. I han creat una decoració així com molt vintage, però continua atenent a molta gent del barri, inclús a famosos, perquè, per exemple, bueno, no et sabria dir, però alguna model d'aquestes importants, doncs el marit hi va. O la Isabel Allende hi ha fet algun programa de ràdio des d'allà mateix. Però continuen, o sigui, tu entres i continuen atenent a gent, i va gent del barri i famosos.
La barreja, com
una barreja.
Abans, no?
I el restaurant, a més, és realment és de qualitat, està molt bé.
I després, contrastant, no?, amb tot això que ens explicaves, en aquest mateix barri hi ha, per exemple, la joia de la corona, que és el Museu de la Memòria i dels Drets Humans.
Aquí, jo és una de les... Per mi és una de les perles de Santiago. Jo crec que qualsevol que visiti... Imprescindible, sí. Un must. D'aquests. Jo crec que s'hi ha d'anar.
Què hi ha? Quin material hi ha?
Aquí és un museu de la memòria històrica, que crec que hi hauria d'haver a molts d'altres llocs i que no s'aconsegueix que hi sigui. I en aquí doncs, pots entrar de ple amb tot el que va passar durant la dictadura de
Pinochet.
Pinochet, exacte. És molt emotiu, està posat... O sigui, ja té un edifici, l'edifici en si, que ja està Alfredo Jarr, és un edifici de vidre, de metall i això, que ja impacta. Ja impacta força, perquè ja crea unes llums i ja està fet de manera que parli per si mateix, en una plaça on hi ha elements que invoquen els drets humans, etc. Però dintre et pots trobar... és molt visual, és molt sensorial, pots trobar... Doncs hi ha des de les típiques gravacions que tots hem escoltat moltes vegades de quan el president, quan van entrar els Pinochet i companyia al Palau de la Moneda i el president doncs, va fer una crida a la població, et trobes doncs, restes, peces que es van utilitzar per la tortura, records de gent, moltes intervencions, i el que és molt important és que hi ha un record per cada una de les persones que se'n té constància que van ser víctimes de la dictadura.
Personalitzat, eh?
Personalitzades. I tu, hi ha una fitxeta, hi ha fins a 30, es calcula, és, el número no es pot acabar de determinar amb exactitud, però es calculen que unes 30 i pico mil persones van ser víctimes de la dictadura, però víctimes, em refereixo a que van morir. Llavors, de cadascuna d'aquestes persones és molt frapant perquè doncs, hi ha el nom, l'edat i diferents dades, no?
Clar, van ser 17 anys, no?, de dictadura.
Van ser molts anys de dictadura i és un país que encara està molt polaritzat, molt, molt, molt. Llavors, un aspecte que em va semblar molt interessant és que per poder sostenir aquest centre es va crear una... Diguem que és... I té participació pública-privada, perquè això assegura que si hi ha canvi de govern no se'n vagi el projecte a fer punyetes,
a no
diguem,
risc,
no?
Sí. Magda, estem acabant, ens queda molt poc temps, però sí que voldria que em donessis un titular sobre dos barris més que tu vas visitar en aquest viatge a Santiago de Xile i que realment et van cridar l'atenció. Un és Itàlia i l'altre és l'Estarre i París-Londres. No? Quin titular ens donaries de cadascun d'ells?
D'Itàlia, jo el moment que hi vaig posar els peus em va donar la sensació que estava l'Itàlia de Toronto.
Molt bé.
Ben bé. És una mica aquest tipus com el Soho de Nova York,
sí.
No? Per entendre'ns, és un
barri de disseny, no?
Una de disseny, mica? Sí, però que té un passat, diguéssim, un passat, i que allà hi conflueixen doncs, des dels restauradors, és una barreja, però diguéssim que és... Aquest és com molt més... És una mica més pijo, diguéssim, però és xulo perquè, a més, es conserven les edificacions, hi ha un interès perquè és això, perquè és... es conservi l'arquitectura, etc, etc, i hi ha molta iniciativa cultural.
I pel que fa a l'Estàrria i París-Londres?
L'Estàrria seria també alguns museus interessants, com el de les Belles Arts, i potser és el barri més bohemi, i hi ha alguns bars, i hi ha bastant ambient. I pel que fa al de París-Londres, és un barri molt més petit, és molt més eclèctic, i aquí, justament... ja havia estat un barri en el qual hi havia hagut molta vinculació política i també hi ha molta vida i és un punt de trobada d'intel·lectuals i artistes, però en aquí un altre lloc vinculat amb la dictadura és que hi ha un dels centres d'internament o un dels centres en els quals es captava la gent i a partir d'aquí se'ls portava cap a camps de reclusió, diguem, no? I allà també trobes pel carrer doncs, algunes plaques en les quals es posa nom i cognom a les persones que van ser represaliades, diguem.
Doncs aquesta és part del viatge que va fer la nostra companya de l'avantguardia.com, la Magda Vigues, especialitzada en viatges a la passada primavera a Xile, concretament l'Araucania, la part aquesta més natural, i després la capital, Santiago de Xile. Magda, ha estat un plaer tenir-te aquí al viatge de RAC1 i espero que repetim.
Bé, ja repetirem.
És una gran companya de viatge, per tant, només
gràcies.
És pujar amb el nou ascensor cap als estudis de RAC1 i tornar-nos a trasllar d'alguna part del món. T'esperem.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins aviat.
Fins aviat.
Adéu.